humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Més de 40.000 persones ja han vist Fitzroy al Teatre Borràs. Sílvia Bel, Sara Espígol, Míriam Iscle i Natàlia Sánchez s'enfronten a una de les escalades més arriscades del món.
Mai una cordada de dones ha aconseguit pujar-la. Mai.
Aconseguiran fer el cim? Últimes entrades de Fitzroy, la comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Balbel. Al Teatre Borràs fins al 23 d'abril. Més informació i venda d'entrades a grupbalanar.com.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Takeuer i en 24 hores. El Pèndol, des de 1983. Ara, a Balmes 228.
RAC 1.
La moció de censura contra Pedro Sánchez ha fracassat.
53 diputats a favor, que són 52 de Vox i un ex de Ciutadans.
Ho dèiem en portada, l'incendi del País Valencià continua cremant sense control, el vent i les elevades temperatures...
Comença una investigació sobre la influència que hagi pogut tenir el Barça en els àrbitres. Roger Saperes, bon dia.
Bon dia, Xavi, així és la notícia en tot
cas. Arrenca el Mundial de Motociclisme i déu-n'hi-do com comença el Mundial amb pole per Marc Márquez.
Absolutament inesperada, perquè el Cerverí d'on havia estat...
Tot el que passa t'ho expliquem a les dues. RAC 1 migdia. Cada dia a RAC 1. Tots som 1. El món a RAC 1. Amb Jordi Basté.
Anda, que chulo lo de Kepa, el portero hoy del Chelsea.
Ha salido con una camiseta negra de manga larga con el número 80 y el nombre Diriba. Un homenaje al Chopo, ¿qué? Fallecido recientemente.
Va a cumplir 80 años.
Va a cumplir 80 años.
Claro, hombre.
Perquè la ràdio és així.
Les 11, tu vas.
Cellers Maset t'ofereix la tertúlia esportiva.
Vàries coses, eh? Primera d'última hora, primer que el Ceferín de la UEFA ha dit que és molt greu el que està passant amb el Barça i el cas Enríquez Negreira. Segona, que dimecres que hi ha partit de Copa entre el Barça i el Madrid, no hi ha ni dinar ni mosaic. No hi ha res, vull dir, escolta, passa ràpid i que comença el partit. Dos, i la tercera que hem dit, que Diego Martínez, que teòricament ha de deixar de ser avui entrenador de l'Espanyol, ningú encara ho ha dit, però en principi es treballa amb la idea de que aquest migdia hi hagi una roda de premsa a quarts d'una per certificar la defunció esportiva de Diego Martínez com a entrenador de l'Espanyol a dos quarts d'una. Val? Això hi ha d'entrada. L'altra notícia, l'altra gran notícia, és aquesta que avui publica La Vanguardia, obrint el diari, que és que el president de la Liga, Javier Tebas, va fer allò que l'altre dia el Sentinella, el que dissabte passat, no l'altre, el 25 de març, va publicar una columna on ja deia els que això de Rossell, Josep Maria i Román no tenia res a veure ni amb Sandro Rossell, ni amb Josep Maria Bartomeu, ni amb Román Gómez Ponti, tot i que la similitud que hi ha. Però aquí, a Javier Tebas, com li agrada fotre's en tot i és el Barça encara més, s'ha fotut de quatre grapes, perquè, és clar, quan va anar... Clar, a la Lliga es persona, és normal, acompanya els clubs, fins aquí res anormal, es persona amb el cas del Barça, amb el tema d'Enríquez Negreira, però aporta explicacions falses a la Fiscalia, atribuint a Bartomeu i a Rossell vincles econòmics amb Josep Contreras, que en Pau reposi, en referència a altres persones vinculades amb el tema econòmic de Contreras, bàsicament vinculada a la Banca Catalana i a la Banca Macerdà. Joan Jopallàs, bon dia.
Hola, bon dia.
Santi Segurola, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Miguel Rico, bon dia.
Bon dia, bona jove.
I aquí avui tenim per parlar de tot, si vol, i també de l'espanyol, sobretot, d'en Jordi del Planell. Bon dia.
Bon dia.
Què tal, el dit del peu? Està bé?
Bé.
La persona que en lloc de xutar pilotes de futbol, xuta esglaons. És una persona que no ha vist ningú. Això no havia passat mai, però en fi.
Estic més coix que l'espanyol a la classificació.
Ja. La diferència és que quan xutes una pilota, normalment se't demà lluny, quan xutes un esglaó, això no passa ja.
Serà bé, lluny és el dit.
Sí. Joan Juqué, amb aquesta informació que... Clar, el dubte és... Bueno, què farà Tebas? Però Tebas ha fet un tuit a les 6 del matí, aquest senyor, dorm menys que nosaltres. On ha fet un tuit, diguem-ho, saps allò de... Perdó, per l'expressió, ha fet un tuit de kinky. És a dir, és un tuit de... Saps aquell del nen de classe repel·lent? Que sí, és que és de nen de classe repel·lent. Perquè diu,
profe, aquests alumnes d'aquí al costat m'estan assenyalant, perquè el titular de La Vanguardia és falso. No acusamos a nadie. La propia noticia lo corrobora al señalar lo que decía el escrito a Fiscalía. Obra cometas. Ni el presente escrito supone ejercicio de acusación concreta contra nadie. Y acaba dient, señor Conde Godó, sense, com que no li deu cabra la D per posar dues icones, posa Conde Godó. Señor Conde Godó, vigile más a sus periodistas, en mayúscula, que calumnian. I posa una icona d'aquestes grogues amb un nas llarg, com si fos el Pinotxo, i l'altra amb la mà a la cara, com dir, però què dieu? Val? Això és assenyalar, és a dir, Javier, que los niños se están portando mal. Bueno, professor, que estàs
negant-se. Però escolta'm, si no té caràcter acusatori, clar, què volia fer amb aquest paperet? Que deia així. Mm. Clar, aquí hem vist a la política que s'ha estat anys i panys per deduir que no sabem qui és M. Rajoy, i ara han sortit uns paperets del segle passat que parlen de Rossell, Roman i Josep Maria, com si tots els Rossells, Romans i Josep Maria de la història fossin els que han estat al Barça els últims anys. Si ell sabia que no tenia cap caràcter acusatori, per què porta aquesta prova a la Fiscalia? Què vol demostrar amb això?
El que no sabem si ho sabia.
El que vol demostrar és el que sempre fa aquest home, que és embolica, que fa fort. No defensar el seu club perquè ell té un càrrec al front de la patronal, i la patronal són els clubs, i ell no es defensa mai els clubs, es defensa amb ell i a la institució, que és la Lliga, però no els seus clubs. I ja està fotent un merder inconmensurable, només comparable al que fa el del president de la Federació Espanyola de Futbol, el senyor Rubiales. Que sí, que aquí el ministre de Cultura té una... i esports, tindria una bona oportunitat de fer algo per la causa, que és mirar de que els màxims organismes del futbol espanyol, la Liga de Futbol Professional i la Federació Espanyola de Futbol, estiguessin dirigits per persones nobles i centrades, que no es fotessin la traveta cada vegada que un parle per putejar a l'altre i de rebot per perjudicar a futbolistes, aficionats i clubs.
Joanjo.
No, aviam, ara parlàveu de fer una puntada de peu contra un esglaó, doncs el Tebas n'ha fet una d'aquestes. I jo crec que aquest tuit és una mica, diguem que molt sorollós, però amb poca versemblança, és a dir, no té cap cap sentit aquest tuit. Jo el primer que haig de fer és defensar i felicitar a Manel Pérez i a Toni Muñoz per la informació. Que és veritat que Santi Noia ja havia fet referència a un article d'opinió previ. I jo crec que aquesta acció de Tebas el que demostra és que jo crec que el president de la Lliga pot personar-se en una causa, perquè de fet ho ha fet en altres casos, com crec recordar amb l'Osasuna, amb una qüestió de compra de partits o no sé què, i això, bueno, pot dir, ell pot escudar-se amb que això ja ho havia fet. El problema és quan tu perds la credibilitat perquè et perd l'acarnissament, i jo crec que és el que ha passat en aquest cas, que és que amb aquest afany de denunciar el Barça en aquest cas, es passa a tres pobles i agafa i es confon agafant i aportant ell un document que òbviament per moltes casualitats, perquè hi ha cognoms que el fan pensar o confondre, com apareix el cognom Rossell, apareix el nom Josep Maria, apareix el nom Roman, i ell es fa la seva pel·lícula, li és igual que això hagi passat fa 20 anys, li és igual...
Més de 20 menys.
Sí, sí. Que apareguin entitats bancàries que ja no existeixen o que ja no existien quan Rossell i Bartomeu eren presidents del Barça, o van ser-ho, i el pot aquesta... Bueno, això, les ganes de... acabar perjudicant a un club que, és veritat el que deia el Miquel, ell representa com a president de la Lliga. De fet, el Barça el va votar en el seu moment. Jo crec que equivocadament, vista en perspectiva el pas del temps, però el va votar. Per tant, has de ser molt curós quan fas aquest tipus de coses. Quan et persones amb una causa com aquesta, tan delicada i tan complexa, almenys si has de portar algun document, és a dir, estàs fent un excés en les teves responsabilitats, ja estàs aportant un document tu, estàs prenent part, estàs doncs això, afegint documentació, inclús el Manel i el Toni parlen d'afegir o insinuar o suggerir que el fiscal afegeixi nous càrrecs que al final no assumen, però ell diu, ei, jo crec que aquí també hi ha això i això, a part d'administració deslleial i corrupció entre particulars, però al final, mira, resulta que el document no té res a veure amb el que s'analitza, amb el que s'està jutjant, i ell queda com un president de la Lliga que s'excedeix amb les seves responsabilitats i que fot els dos peus a la galleda.
Segurola.
No, sinceramente no estoy siguiendo mucho esta parte. Leí el artículo de Santinoya y me pareció... La verdad es que me quedé perplejo, ¿no? Porque por lo que leí, no sé, no coincidía con nada de lo que había presentado la Liga en este proceso, y a las 6 de la mañana no estaba para escuchando ningún tuit ni nada, ni es más, no tengo redes sociales, o sea que me ha pillado. Lo que sí es cierto es que hay evidentemente un combate muy grande Barça-Tebas. Creo que por ahí van las cosas y convendría que todos hicieran bien lo suyo, es decir, que Tebas y la Liga de Fútbol Profesional fueran diligentes pero también cautos, en el sentido de que no cometieran errores como este que parece que han cometido, utilizando nombres de personas que no se corresponden con los que con los que realmente ellos dicen que estaban metidos en este asunto, y poco más que decir. Pero también el Barça, yo creo que el otro día escuché a Laporta un discurso medio incendiario con las peñas, que me parece que tampoco tiene mucho que ver con la prudencia, ¿no? Eso de excitar los ánimos pues quizá venga muy bien, pero también hay que, más que excitar, hay que presentar el caso tal y como es. Y en ese sentido estoy todavía a la espera de las explicaciones pertinentes del Barça.
A veure, jo crec que Javier Tebas potser és un conspirador, potser és un intoxicador, però el que segur que no és tot tu. I en l'escrit que presenta el jutjat per personar-se a la causa, es cura en salut i fa servir constantment el condicional. Tinc aquí alguns fragments laterals de l'escrit. Diu: considerem que els noms i cognoms consignats en la nota manuscrita poden coincidir amb els noms i cognoms de determinats exdirectius del Barça. També diu: amb el nom de Román acompanyat de la paraula advocat es podria estar fent referència, sí, a Román Gómez Ponti. És a dir, es cura en salut.
És que acaba la frase aquesta que dius. Considera que poden coincidir amb els noms i cognoms de determinats exdirectius del Futbol Club Barcelona, però aquesta part no té cap ànim especulatiu, ni el present escrit tampoc suposa l'exercici d'acusació concreta davant ningú. Coi, doncs, si no vol tenir cap ànim especulatiu, perquè especules que Román Rossell i Josep Maria poden ser Román Gómez Ponti, Sandro Rossell i Josep Maria Bartomeu? Si no és acusatori, per què te vols enviar a la fiscalia?
Perquè ells veuen un document amb una sèrie de noms que, per casualitats de la vida, podrien ser coincidents amb una causa que s'està investigant, i ho remet a fiscalia perquè sigui fiscalia la que ho investigui. Simplement està fent això. I a més, com que ell és advocat i sap que hi ha un delicte que es diu estafa processal, el que fa és curar-se en salut, perquè si no li podrien caure 6 anys de presó. I si algú està convençut que aquest senyor ha fabricat proves falses i les ha presentat davant d'un jutjat, que s'hi carelli. Si el Barça està convençut que el senyor Tebas ha presentat proves falses de manera conscient, que es carelli contra ell. Li poden caure 6 anys de presó i a banda li retiraran la llicència per exercir com a advocat. Per tant, jo crec que no estem davant de la construcció d'una prova falsa, sinó que estem davant de deduccions errònies. Que a més a més són interessades, perquè efectivament, com ja he dit, Tebas és un intoxicador professional i a més té situat el Barça en el punt de mira per diverses qüestions entre les quals el projecte de la Superliga.
Però
i com que el té enfilat...
Ha de ser presentat aquest
document. Jo crec que si el president de la Liga té coneixement d'uns fets que considera que poden ser d'interès per la justícia en la investigació d'una causa que fa referència a la possible compra d'àrbitres, la seva obligació és aportar-ho a la causa. Jo crec que sí, només faltaria, perquè el president de la Liga ha de vetllar perquè la competició sigui el més sana i el més legal possible.
Un cop assumit que aquest document que porta és erroni, perquè està absolutament equivocat, el paper del president de la Lliga ha de ser fer el tuit que ha fet aquest matí?
No, jo crec que aquí s'equivoca, i a més a ell li encanta alimentar aquest tipus d'incendis perquè d'alguna manera l'ajuden a guanyar un protagonisme que ell gaudeix. Però deixant de banda això, si ens centrem exclusivament en els fets...
Ell parla de que en l'escrit de la Fiscalia, en la seva declaració de la Fiscalia, parla que ell no té cap ànim especulatiu, i especula perquè diu que Román és... saps? Clar, això no té cap ànim especulatiu, cony, estalvia't els noms i cognoms.
Ell aporta una nota manuscrita, diu, aquí hi ha una sèrie de noms que podrien coincidir amb uns altres.
El que passa que quan delates algú i t'equivoques, el que has de fer és girar...
Correcte, jo crec que l'error aquí, a banda d'equivocar-se en primer terme, és després no rectificar.
Al contrari.
Ara, al contrari, sí, efectivament, augmentar l'aposta. Ara, també m'agradaria recordar que aquesta casualitat en els noms que apareixien manuscrits en aquesta nota va portar a diversos mitjans de comunicació a empassar-se aquesta informació i a donar-la per bona. Mm-hmm. Perquè, efectivament, era versemblant. No era una pixada fora de temps. I també m'agradaria, en relació als delictes que exposa davant de la Fiscalia i que van més enllà que els que fins llavors havia posat al damunt de la taula el Ministeri Públic, m'agradaria recordar també que no és estrany que les acusacions particulars sovint siguin més dures a l'hora d'exigir responsabilitats penals en un procediment que la Fiscalia, que l'advocacia de l'Estat, quan hi ha afectació per l'administració pública, o per descomptat que la sentència que al final acaben emetent els jutges.
Tu influeix a la vida... Influeix molt a la vida com presentes la informació que tu tens. I entenem que el senyor Tebas té una informació que ell la presenta d'una manera determinada a la Fiscalia. Però ara ja, imaginem, ja no et posaré a tu, perquè no et sigui identificable. Em poso jo a mi mateix. Tu fan una foto i m'agafen a mi passejant per un carrer de Barcelona i un paparazzi em fa una foto i diu: Miguel Rico, fotografiado delante de una casa de putas de Paseo de Gracia.
Carai, noi.
Bueno, no podia dir Miguel Rico delante de... en Paseo de Gracia, perquè t'he dit delante de una casa de putas? Si jo potser no hi vaig. Si potser només estic passejant pel davant.
Sí, però si resulta que et fan la foto entrant a dins de la casa,
no,
perquè resulta que buscaves un lloc per anar al lavabo...
Entrant, ja queda molt clar on anava.
Entrant, no.
Però bueno...
Jo passejant pel davant. Llavors, el paio que veu allò, què dedueix? Que jo sortia o entrava amb aquella casa de barrets.
Vale.
Bueno, pues això de les proves que presenta el Tebas és el mateix. I aquí surten uns noms que s'assemblen als noms que diuen allà. Bueno, i què?
El que dic és que, sens dubte, hi ha voluntat intoxicadora. Ho he dit des del principi. Ara, d'aquí a afirmar que està construint proves falses per perjudicar el Barça, hi ha, diguem-ne, la comissió d'un delicte. Es creua la línia que passa de la intoxicació, que per mi és reprobable perquè estem parlant del president de la Lliga, a la comissió d'un delicte que està recollit al Codi Penal. Dit això, recordo que aquesta nota manuscrita la vam llegir tots quan va sortir publicada arran de la filtració del sumari. I quan la vam llegir tots, ens va quadrar que els noms que hi apareixien referenciats, perquè és molta casualitat, poguessin ser els que es corresponien amb aquestes persones.
Però tu no presentes una denúncia a la Fiscalia i no tu ets el president de la Lliga.
Presenta una documentació que considera que pot ser penal rellevant penalment en una causa que està oberta. Ja està.
Jo insisteixo, un cop tan assabentes de que l'has pifiat...
Ha de rectificar, completament d'acord. Completament d'acord, ha de rectificar.
És que això no és un joc de... innocent, això, de nens. Això és una cosa que implica acusacions, implica penes de presó, i tu estàs allà personant-te, que, repeteixo, ho ha fet en altres ocasions, no és insòlit, però un cop aportes aquesta prova i veus que has fotut la pota, escolta'm, tira enrere, recull cable i assumeix com a president de la Lliga que t'has equivocat. No només que t'has equivocat, que has comès un error molt greu, perquè al final, i no és un detall menor, Tebas és president de la Lliga i un dels clubs que representa és el Barça.
És una insinuació per Barça, per Barça.
Absolutament. I tu dius que és veritat que hi ha voluntat intoxicadora. Bueno, és que voluntat intoxicadora dins d'una equació en la que està el president de la Lliga és una bestiesa. És una bestiesa.
Sí, d'això estem d'acord.
O sigui, no hem de normalitzar aquest tipus de comportaments. I jo estic amb el Santi Segurola en el sentit de que això no vol dir que el Barça no hagi donat explicacions. O sigui, estem parlant del tema Tebas en aquest cas. Jo crec que és un disbarat el que
ha fet. Perquè Tebas és part en tot això. Tebas és part perquè té el Barça enfilat per la qüestió de la Superliga. La qual cosa és una gran jugada mestra també, una aposta estratègica del Barça molt intel·ligent, perquè et situa en contra de la UEFA, que ha obert una investigació contra el club arran del cas Negreira, i també en contra de la Liga i la resta de clubs, amb l'excepció del Madrid de Florentino Pérez.
Però les derivades que puguin haver en paral·lel, els enfrontaments que pugui haver pel tema de la Superliga, no han d'interferir en aquest cas en particular.
Que sí, que sí,
un
que estem d'acord.
Un president de la Liga ha de ser suficientment independent per separar les carpetes i quines són les importants i quines són les més... I no pot actuar d'aquesta manera. Perquè està delatant, perquè està presentant un document que al final és equivocat a la fiscalia, i això no és un exemple des del punt de vista d'una persona que ocupa un lloc de molta responsabilitat.
Perquè s'ha equivocat de persones i de segle.
Sí. Estem d'acord. Bueno. Per mi el dubte és si realment ell era coneixedor prèviament que el document que entregava... contenia una sèrie de deduccions que eren falses. No el podem disculpar des d'un punt de vista ètic, des d'un punt de vista estètic, des d'un punt de vista de l'anàlisi que en fem a nivell periodístic. Però hi ha una distinció fonamental que és entre incomplir el Codi Penal o no incomplir-lo. Per tant, no és anecdòtic això, si era o no coneixedor. Que s'estava equivocant quan traçava aquests paral·lelismes a l'escrit.
És que no es limita a presentar el document. És que, a més, afegeix i suggereix que se l'ampliï la llista d'acusacions.
Perquè quan presenta el document, diu que aquest document pot ser rellevant per a la causa perquè hi apareixen referenciats aquests noms.
No, ja està, no preocupis. No, és que hi ha hagut un moment que volia utilitzar una metàfora, però el Miguel m'ha matat amb la seva.
Escolta'm una cosa, anem a parlar d'una altra història. Avui, després parlem del Madrid i del Barça, però com que el de Planyer està aquí, l'entrenador de l'Espanyol, Diego Martínez, que ja està fora. A mi em va sorprendre molt l'altre dia una cosa que va fer, no sé si li va sorprendre també amb el Santi Segurola, que va fer Diego Martínez, que és que no acostuma a passar, però ha passat, eh? Que és que canvia un jugador que acaba d'entrar, com és Denis Suárez, que la cara que va fotre Denis Suárez quan el van canviar, després el pobre Diego Martínez va anar a donar explicacions, però ja estava fet. Et va sorprendre, Segurola, o no?
Yo creo que cuando un equipo entra en estado ya de máxima tensión, de tensión de descenso, por decirlo de alguna manera, empieza a ocurrir cosas que son un poco explicables. Yo recuerdo que esta temporada se comenzó con muchos elogios al entrenador del Español, y esa situación ha derivado a una en la que el equipo no funciona, él no funciona, las tensiones se reproducen a un grado ya altísimo y se toman decisiones que son poco explicables. Yo creo que la situación de él era ya prácticamente insostenible, porque el Español hace dos temporadas bajó a segunda división, sabe lo que es esto y sabe que es una carga de dinamita terrible en todos los aspectos. Por lo tanto, yo creo que empiezan a tomarse decisiones dentro y fuera del campo que ya son un poco exageradas. Ver a un jugador que entra, que sale, eso contribuye. Cualquiera que sea la causa, hasta que haya razones para tomar esa decisión, pero eso contribuye a generar un paisaje ya medio podrido.
De Planell,
jo estic d'acord que decisions d'aquest tipus el que fan és alimentar la sensació de desgovern, de desorientació absoluta. Tinc la impressió que és una decisió que s'havia de prendre i que s'havia de prendre ara, perquè hi ha un marge prou gran perquè el nou entrenador es faci seu l'equip i l'ajudi a trampejar una situació que en aquests moments és molt complicada, però que encara no és crítica.
però també he de dir que a mi em sap molt de greu. Em sap molt de greu perquè jo sóc d'aquells que creia en Diego Martínez com algú capaç de construir un projecte de futur per l'Espanyol, un projecte a llarg termini que consolidés l'aposta per un determinat model, que girés per fi entorn d'una idea futbolística i que fos capaç de generar il·lusió. Però 27 jornades després, l'equip ni defensava cap idea futbolística, ni estava ancorat en cap model, ni tampoc projectava cap mena d'il·lusió. L'equip traspuava covardia, traspuava inseguretat, traspuava el que dèiem desorientació, sensació de desgovern, perquè jo crec que al final Diego Martínez ha estat una mica víctima de la síndrome de Quique Sánchez Flores de l'Espanyol, que és la d'aquell entrenador periquito que, frustrat amb les promeses incomplertes del club i amb una plantilla que veu limitada, acaba arrossegant l'equip cap a una espiral de grisó. I jo no puc evitar preguntar-me, precisament perquè era un dels incondicionals de Diego Martínez des del principi, què hagués passat si li haguessin donat allò que li van prometre. I, evidentment, això no ho sabrem mai, però aquesta pregunta crec que ens porta a una conclusió que no és menor, que aquest naufragi prematur del projecte de Diego Martínez no té un únic responsable, que és l'entrenador, sinó que en té dos. L'altre es diu Domingo Caetoira i és el director esportiu de l'Espanyol.
Mira, això me'n recordo que fa molts anys, molts anys, clar, hi ha vegades que dels mestres s'ha d'aprendre, el Ramon Besa, fa molts anys, que parlava i treia el nom de Luis Malomni. Us en recordeu, sí, Miguel Rico, de Luis Malomni, que era el paper del secretari tècnic, sí, que deien en aquella època.
L'home de la casa.
L'home de la casa, que era el que decidia. Diu, clar, diu, se li ha donat un poder als entrenadors en els últims temps que passa per sobre de la voluntat del club, perquè els entrenadors passen i el club queda. Llavors ve un entrenador que diu, mira, vull aquest. Llavors, al cap d'una temporada, aquests són un desastre, i l'entrenador se'n va, i allà et quedes amb els morts allà dins, no? I llavors diu, per tant, la importància del director esportiu, o secretari tècnic en aquella època, i posava el nom de Luis Malomni, diu, hosti, és que mana per damunt del que ha de ser la decisió de l'entrenador. Ja sabem que l'entrenador mana molt. Però, esclar, per exemple, sabem, el Barça vol Messi, per posar un exemple. El Xavi Hernández ha dit, bueno, nosaltres ja... O sigui, les dues veus són la d'un vicepresident, Rafa Juste, i la del, i de l'entrenador, Xavi. Del director esportiu no sabem si Mateu Alemany el vol o no el vol. És a dir, què vol Mateu Alemany? Considera que el seu equip de futur passa per tenir Leo Messi? Per tant, el que tu dius ara de Caetoira, com en el seu moment vas parlar, parlàveu molt de Rufete,
sí, tant.
Que és allò de dir, bueno, és que aquí s'acusa sempre, van passant entrenadors i el director esportiu sempre és el mateix.
Depèn, no, llavors... també del perfil del director esportiu, en aquest cas, perquè Mateu Alemany és més...
No, però el director esportiu és Jordi Cruyff.
Perdó.
En aquest cas seria Jordi Cruyff, jo crec. Sí.
L'altre és el director de futbol.
Sí, sí.
No sé, jo, amb el cas de l'Espanyol, jo crec que la política és errònia. Té bon començament prometre a l'entrenador coses que no saps que no podràs complir i després a l'hivern portar-li un jugador com ara Denis Suárez, que tu saps que ve, ell ve aquí a no prendre mal, perquè el seu futur està assignat a Villarreal i per tant la seva prioritat a la vida és jugar a l'Espanyol per mantenir-se en forma, però sense posar massa a la cama, no sigui que es compliqui el seu futur professional. Vull dir, està tot mal fet.
Potser en la substitució de Denis Suárez hi havia precisament un missatge més dirigit cap amunt, que no ho sé.
Avui, en tot cas, escoltarem en una roda de premsa, quan li van preguntar per César Montes, va demanar al periodista que li traslladés la pregunta a qui l'havia fitxat, que era el director esportiu. Si amb això no estàs fent evident la total manca de sintonia...
Jo el que veig aquí, en el cas de l'Espanyol, avui, per cert, escoltarem a Diego Martínez i veurem quin és el to, si és un to de desafiant o senyalant algú.
Crec que serà elegant,
no sé. Però en tot cas, ara tu comentaves que era el moment idoni per fer-lo fora. Jo crec que el moment idoni per, si és que havies de prendre algun tipus de decisió, era just abans de l'aturada de seleccions, perquè jo crec que l'Espanyol no va jugar ni millor ni pitjor a Camp de Girona que altres vegades, i fins i tot podria al·legar que aquell penal va acabar... Perquè si allò acaba empat, què passa? Que llavors l'entrenador és bo o com va això, saps? Jo crec que abans de l'aturada, si és que ja tenies decidit que aquest entrenador no era el que tu havies imaginat que seria, ja l'havies d'haver fet fora, perquè el nou entrenador tindria un marge per treballar una mica més gran, i no és un petit detall. Estàs parlant de dues setmanes, de conèixer la plantilla, d'entrar en el teu despatx, d'acomodar-te, d'instal·lar-te. Ara resulta que bé, dissabte ja té un partit, és un entrenador, que serà Luis García, que sí, que és un mite perico, etc. Però resulta que no ha entrenat al juvenil de l'Adam i al tercer equip del Real Madrid, vol dir que no té gens d'experiència a l'elit. És una jugada, una aposta arriscada, doncs dona-li una miqueta de temps. No arribes i vés a Sant Mamés dissabte.
No, no, estem d'acord. I quan
bueno, deia... A Cornellà, perdona.
Sí, sí, a Cornellà. Sí, un quart de cinc. Però no, deia que era un bon moment en el sentit que millor fer-ho ara que no esperar-se més. Estic d'acord que hagués estat un bon moment fa 15 dies. De fet, ja es va especular amb aquesta possibilitat. Aleshores es parlava abans del cessament de Domingo Catoira que no pas de l'entrenador. Que això també et demostra el desgovern no només a la banqueta, sinó al club. Però sí que és veritat que, pel que m'arriba, la decisió final es pren després de constatar que hi ha hagut una pèrdua de suport dins del vestidor. És a dir, quan les coses anaven malament, fot dos o tres mesos, després es van revertir, el vestidor era una pinya al voltant de l'entrenador. Hi havia figures clau, com per exemple Sergi Darder, que remaven a favor de la continuïtat de Diego Martínez perquè hi havia una gran sintonia personal i esportiva entre ells. A mesura que han anat passant les setmanes, que el joc no ha acompanyat i que, a més, s'ha vist un equip cada vegada més desorientat al damunt del terreny de joc, sense saber exactament a què jugava, amb jugadors que no estaven rendint ni tan sols al nivell de principi de temporada, hi ha hagut un procés de desconnexió entre la plantilla i l'entrenador que ens ha abocat a aquesta situació. Si la pinya, entre uns i altres, oi, fos la de fa tres mesos, estic convençut que aquesta destitució no s'hagués produït.
Seguro, la volies dir alguna cosa?
No, pues vale. La verdad es que no tengo mucho que decir, porque lo único que me recuerda a todo esto es el triste destino de Joselu. Joselu, que llega a la selección con 33 años, es el delantero centro del Español y está abocado a una situación que es la que ha presidido su vida en los últimos 10 años. Siempre en equipos a los que tiene que salvar. Yo siempre digo que de Joselu depende mucha gente, muchas familias. Y una vez más vuelve a estar estuvo en el Alavés durante 3 años intentando salvar al equipo, dependía prácticamente de él hasta que bajó. Ahora le toca el Español y llega a la selección justamente después de esta carrera en equipos siempre abocados a la segunda división y teniendo que salvarlos él, porque hay que decir la verdad, si el Español no encuentra a Joselu de aquí a los 10 últimos partidos que le quedan, lo va a pasar muy mal.
11:32 minuts. Mentrestant, dimecres arriba un partit de Copa. El Barça continua 12 punts. A Madrid veig que s'ha instal·lat molt el tema del substitut de Carlo Ancelotti. Vull dir, ara ja tenim nou col·laborat a Madrid.
Bueno,
riu Segurola.
Ell ho té bastant... Jo crec que ara Ancelotti està en una posició per sobre del bé i del mal. Ell... El Madrid ha guanyat tot el que havia de guanyar, té contracte, si voleu que em quedi, em quedo, ja ho he dit, i si no, doncs marxaré i seré seleccionador de Brasil, que és una cosa...
Que no està malament,
que és, pot ser més sembla gran que Madrid i tot.
Foti de tothom.
Sí, bon dia a tothom. Jo aquí, Carlo Ancelotti, capo di la esquadra brasileira, que ha vinto 5 Copa di Mundo. Bueno, pues escolta'm, fantàstic, ho té bé. I ara, què passa? Ha de venir al Camp Nou i naturalment ha de jugar d'una manera diferent perquè té el marcador en contra i ell diu que és molt difícil fer l'alineació. Ja. Bueno, el que és més difícil és tenir l'agressivitat per mirar de guanyar el Camp Nou. I jo, per això, crec que veurem un partit molt diferent al de la Lliga, molt diferent al de la Lliga, on el Barça, al contracop, mirarà de marcar amb jugades aïllades en lloc d'imposar el seu futbol, però això ja ho veurem.
Després de l'opinió de Ramazzotti, segur, la vols dir alguna cosa?
Bueno, que Ancelotti es un hombre tranquilo, creo que es el entrenador conveniente para el Real Madrid. Yo siempre tengo una teoría con respecto a los técnicos del Madrid, es que aquellos entrenadores que quieren pasarse de listos, es decir, que quieren inventar la pólvora en el Real Madrid, fracasan. Mourinho fracasó, Benítez fracasó. Es un club para un tipo de entrenador que que sea inteligente, que sea paciente, que sea capaz de lidiar con la prensa, que tenga buen rollo con, en general, con los jugadores, y que no moleste mucho. Es decir, que sea muy inteligente, porque es difícil soportar todas las presiones que hay en clubes como el Barça y como el Real Madrid. En este sentido, Ancelotti, Zidane, Del Bosque, han sido generalmente los entrenadores que más éxito le han dado al Madrid. Cuando el Madrid se ha metido en florituras de encontrar entrenadores que esos que llaman ellos top, generalmente han fracasado. El equipo siempre suele estar por encima del entrenador. Y creo que Ancelotti está esperando. En realidad no está en una posición muy diferente a la del pasado año. Si miras la clasificación, el Madrid solo tiene 4 puntos menos que el año pasado. 4 puntos menos. Y el año pasado se supone que fue una temporada excepcional del Madrid. Ganó la Liga, ganó la Copa de Europa, Benzema fue Balón de Oro. Todo, absolutamente todo. Un año que le vino de perlas. El problema es que el Barça ahora le saca 12 puntos. El año pasado, por estas fechas, el Madrid le sacaba al Barça 15 puntos. Y ahora mismo el Barça le saca al Madrid 12 puntos. Y eso agita mucho las cosas. En términos de puntuación, está prácticamente igual que el año pasado. Y en la Copa Europa, que es lo suyo, y todos sabemos que lo suyo, el Madrid, respira en cuanto a los entrenadores por la Copa de Europa, eso es así. Ancelotti está a punto de jugar contra el Chelsea, al que ayer cambiaron de entrenador, puede clasificarse perfectamente para las semifinales. Ancelotti está tranquilo, si gana la Copa Europa podrá seguir probablemente con toda tranquilidad, y si no la gana, pues ya ha hecho la campaña con los jugadores brasileños, que todos le apoyan, los del Manchester City, Ederson, los del Madrid también, y oye, entrar a la selección brasileña con 65 o 66 años no es un mal destino.
11:36, bueno, deixarem aquí. Recordeu, demà passat Barça-Real Madrid a les 9 de la nit a la Copa, dissabte a 16:45 de la tarda, amb nou entrenador, l'Espanyol rebrà l'Atlètic de Bilbao a Cornellà. A les 9 de la nit, un molt bon partit, Real Madrid-Vilareal. I l'endemà, dilluns de Pasqua, Barça-Girona a les 9 de la nit. Per cert, que hem de dir que el Girona juga molt bé a futbol. Molt bé a futbol. Eh, Santi?
Ja està quasi salvat.
Sí, a mi me lo vas a contar. Ja, que nos ha ganado los dos partidos y, sí, además, jugando francamente bien los dos, muy merecidamente, en San Mamés y en Montilivi. Creo que es un equipo que todavía comete ciertas ingenuidades defensivas. Es decir, es un equipo al que le necesita 1 o 2 años más de sentirse absolutamente cómodo en primera división, hacer un par de fichajes probablemente en el centro de la defensa, gente que le garantice una solidez que le impida estar pendiente de errores en los últimos minutos y complicarse la vida. Pues es un equipo que al que da gusto de ver, y creo que una cosa que ha hecho muy bien el Girona es mantener contra viento y marea a un entrenador, señor, en el que creía más el club, sinceramente, que la prensa, sí, que es Michel. Y esto ha sido muy importante.
Gràcies, Segurola. Gràcies, Pallàs. Gràcies, Rico. Fins la setmana que ve. Fins quan, ja veure fins quan. Gràcies, Jordi de Planell. Potser fins mai més. Per cert, que Albert Sort em recorda que el Barça jugarà sense Dembélé, que ja no sé quant temps porta de baixa Dembélé,
sí,
ja.
Del que toqui,
sense,
sí,
Pedri.
Però Dembélé porta, ja, què porta? Un parell de mesos, ja?
Sí, sí, sí.
Pedri, que ja porta un
mes. Partiu con la Real Sociedad.
Sí, imagina.
I probablement sense De Jong.
Sí. Sense De Jong i sense Christensen. Sí, sí. Déu-n'hi-do. En fi, a disfrutar-ho. D'aquí a uns moments parlem de televisió amb Broc Amela i Alejandra Palés, aquí al Món de Ràdio.
A Cellers Maset sabem que ara valoren més que mai poder compartir dinars i sopars en família. Perquè gaudeixi d'aquests moments, durant aquest mes, comprant els nostres vins i caves, aconseguirà regals i descomptes excepcionals. Truqui ara al 900-200-250 o entri a maset.cat i li portarem els nostres productes com sempre a casa seva sense despeses d'enviament. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva. RAC 1.
Darrere una trucada al 112 hi ha moltes hores de preparació, ganes de prevenir, persones ajudant persones coordinades i especialitzades en cada situació. Un equip que comparteix la mateixa vocació i que hi és per terra, mar i aire. I a la xarxa, també. Més de 30.000 servidors públics al teu costat. Cossos de Seguretat de Catalunya. Seguretat en cos i ànima. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Ara amb Jastel 5G a l'abast de tothom. Amb fibra i dues línies de mòbil per 43,95. Truca al 1510.
Descobreix les novetats i els millors espectacles d'abril amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix de l'obra L'alegria que passa de Degoll de Gom al Teatre Poliorama, del Temps i els Conway d'Àngel Llàcer al TNC o del Cap Roig Festival. Ja a la venda amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
Soc en David, de Carglass. Si tens un impacte en el parabrisa, no esperis que es trenqui tot. Entra directament a Carglass Ponés. Escull dia i hora i te'l reparem en només 30 minuts.
Carglass canvia, Carglass repara.
RAC més 1 presenta... Crits, Emili Solsona, jubilat.
Som un equip d'investigació des de fa molts anys ja, per un laureano, que és mi aprendiz, som un equip d'investigació policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Hey, tranquila, ¿eh?
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
¿Qué es un patrón? ¡Ven, mira cap aquí!
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres, la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària, per a joves d'un a 100 anys.
Als 20, als 40, hi ha una edat per cada cosa. Una edat? Hi ha una edat per ser jove i una altra per deixar de ser-ho? Quan has de deixar de somiar? A Òptica i Audiologia Universitària sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i Audiologia Universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
¿Qué canción quiere que le ponga?
El día 14... Cumplo los años yo.
Ah, muy bien.
Y hoy haría 54 años que me casé.
Bueno.
Pero gracias a Dios el Señor se lo llevó.
Bueno, ¿qué vamos a hacer?
Porque la radio es así.
18 minutos y las 12.
Encantat.
Hola, què tal, Alejandra Palés?
Hola, què tal?
Hola, Broquis.
Bon dia.
Bon dia, bon dia. Avui parlem de tele perquè hi ha moltes coses que parlar de tele. Per exemple, la presència de la reina Letícia als 50 anys d'informe semanal.
¿Cómo están? Me asomo un momento a sus casas en este sábado especial.
Si voleu, dic jo.
Atenció, atenció.
Que torni immediatament a Televisió Espanyola a fer de presentadora.
És impecable.
O sigui, és bestial. O sigui, és bestial. O sigui... Tu veus que dius... Bueno, quan la veus caminar com a reina, dius... Ui, treu-te aquesta cala de mala llet. I en, sempre.
Sí, sí.
I en canvi, veus el que va fer a Informe Semanal i dius... Hòstia, que bona és mirar la càmera.
És que és perquè es nota que és el que li agrada.
Sí.
Oh, és que és evident. Bueno, hagués fet el programa sencer ella.
Sí, sí. Hi ha aquesta broma recurrent a Twitter que molta gent diu que el fet de ser reina en realitat és un reportatge d'investigació que porta anys fent
que
i un dia es revelarà.
Farà un documental, no? Sobre
el... Ara, la diferència que hi ha entre... ella i el seu marit a l'hora de comunicar, perquè així, sí. així com ella és bestial, ell no hi ha manera que aprengui.
De tota manera, estic convençut de que ell ha après molt. És a dir, ell, sense ella, seria molt pitjor del que encara és.
Segurament, segurament.
Però jo crec que ha après cosetes perquè té una mestra...
Vaig quedar molt parat quan la vaig veure amb ella, que no ha perdut ni... És a dir, això de vora la càmera.
Els ritmes, els tempos, els moviments, les mirades... És perfecte.
Més clar una cosa que està molt bé. Més clar. El que és la comunicació que s'ha fet ella... amb la pompositat de la monarquia. Perquè ens
entenem. Sí, perquè té un to molt cerimonial.
Però també l'emoció de dir, quan jo era una niña allà en Astúries i vi a la niña Omaira. És a dir, ella fa un, realment un homenatge magnífic als 50 anys d'Informe Semanal. Perquè també el que més recordo d'Informe Semanal és aquell reportatge increïble.
Que jo crec que el contrast, no?, que ella diu que és com el referent periodístic que ella ha tingut durant tota la seva carrera, i no sé si i aquesta capacitat de ser referent, el programa l'ha anat perdent amb els anys. Jo crec que per a molta gent ja no és aquest referent periodístic. I que no hi ha aquesta tradició dels dissabtes, veiem Informe Semanal perquè és el programa que ens
explica.
Quantes
teles hi havia quan jo veia Informe Semanal? Una i mitja, no?
Sí, sí.
I jo relaciono Informe Semanal, aquella sintonia que va ser primer una de Supertramp, després van evolucionant, amb l'olor de la mongeta tendre i la patata que feien els pares a la cuina perquè era l'hora de sopar dissabte a la nit.
Era sagrat. A casa del meu pare, per exemple, també era com m'informo del que ha passat allà. Ara, com diu l'Alejandra, i ho comentava abans, jo no conec a ningú que vegi Informe Semanal. És a dir, que es posi el dissabte a la nit a veure Informe Semanal, que és un programa que ja ha perdut tota la seva...
Però com a marca de la casa està bé que ho mantinguin, no?
No, evident.
A l'informatiu més longeu de l'història
no
de la televisió.
Perdre,
i
perquè...
més en una televisió pública, no? Que al final és la seva funció.
Sí. I si et dona moments com aquest, no? Que és a dir, que...
A més, no? Reina... Tens una reina col·locada.
Fa aquest cameo, no? I tal.
Sí. I tant. Perdona, i la moderadora, la conductora, era Anna Blanco.
Sí.
Que tots sabem, i si no ho sabeu, jo us ho explico, que quan va arribar la nova, Letícia, va tenir un atac de gelosia tremabundo.
Sí.
Perquè a mi m'ho va explicar una persona que treballava amb ella, de que, ostres, ho feia tan bé, la Letícia, que va pensar, aquesta em treurà el puesto. Jo crec que va ser ella qui va presentar al Príncipe i a Letícia perquè no li traies el puesto.
Sí, que ella ja buscava, no?, que fer-la fora d'una manera subtil. I...
Perdona, Anna Blanco.
No. Aviam, primera reacció, eufòria, després de les acusacions de plagi del Toni Cruz i d'en Josep Maria Mainat.
Eufòria és inimitable. I una cosa que fa inimitable Eufòria i diferencial d'altres programes és que nosaltres valorem tant en el conjunt del programa les primeres veus com les segones. I això és indiscutible. Per tant, atenció, concursants, perquè sabeu que podeu triomfar o estar fora del programa les primeres...
A veure, ja vam parlar aquí que el tema del plagi, evidentment, és com molt subjectiu, perquè al final tots els programes s'assemblen i hi ha detalls que tu tens allà, no?, que dius, no, això és, pots recordar aquest... Però no cal, o sigui, la veritat que no cal.
És que divendres va ser contínuament recordant. Nosaltres valorem les segones veus. Ja ho sabem des del minut 1. Ja no fa falta que us aneu justificant, a més sense mencionar la demanda de plagi, perquè no és plat de bon gust, però ho repetien cada...
No hi ha res de la demanda de plagi.
No, però clar...
Bueno, és un clàssic, TV3 tampoc és cítin.
Bueno, però...
Ara respires per la ferida.
Però vull dir que si tu cada 5 minuts recordes que el que et fa diferent és que valores les segones veus, no fa falta que mencionis el plagi, ja sabem de què estàs parlant.
No, i a banda que tu com a espectador penses, si m'esteu recordant tant, és perquè tenim la sensació de que la gent es pensa que... I jo crec que la gent que veu Eufòria en cap moment s'ha plantejat, i si s'ho ha plantejat li dona igual, és a dir, no crec que sigui el gran conflicte que pot haver-hi. I a més, que tinc la sensació que això no arribarà enlloc, per tant...
Sí.
Però és una insistència absurda. Però a mi el que m'interessa molt dels divendres és aquesta lluita Eufòria a Tu cara me suena, que em sembla que, a més, amb aquest morbo, no?, que Tu cara me suena és d'una productora vinculada o antigament vinculada al format del qual es diu que està copiant Eufòria, i que tenen una lluita d'audiència de les més interessants que hi ha a la mateixa tele, a Catalunya, és a dir, frec a frec cada divendres, i que són dos models, diguéssim, que no són tan diferents com a priori podria pensar la gent, no? És a dir, o que s'adrecen a un públic que potser tu diries Tu cara me suena és per gent més gran i Eufòria és per gent més jove. No sé si és del tot així,
no ho sé, el target, tampoc,
però sí que... Però evidentment sí que són públics familiars, estan l'un com l'altre.
Anem al tema de la setmana.
La hermana de Obregón tiene toda la razón. Madre mía, la que se ha liado...
Hem comprovat aquesta setmana com Ana Obregón és un personatge que en determinats cercles periodístics de Madrid té una protecció i una... És a dir, hi ha un element protector de part de grans capos dels mitjans, que amb un altre personatge semblant que no fos Ana Obregón, hi hagués hagut un encarnissament molt més gran del que suposadament hi ha hagut, que jo no l'he vist.
Segur.
I aleshores, clar, aquí, evidentment, es juga molt amb el tema de... té una relació amb la premsa molt bona, té una relació amb gent important
personal,
molt bona,
personal.
I això fa que després, quan el teu cas surt a la llum pública i se'n parla, hi hagi un tractament, diguéssim, que molt, molt relaxat i molt menys agressiu del que podríem pensar.
Ella ha treballat a diverses de les cadenes que comenten aquest tema. Ella té amistat personal, també hi ha una identificació per l'edat, doncs, de Rosa Quintana amb ella, és a dir, té molts elements a favor perquè la tractin molt bé, que jo no crec que sigui injust que la tractin bé.
No, jo dic que
però que el fet és aquest.
La sensació, veient com se'n parlava, era que era molt evident que era perquè era en Obregón, és a dir, que en un altre cas... també ha passat al revés, que en altres casos ningú ha dit res.
Sí,
no?
És a dir, sí, de fet, és una cosa que s'ha comentat molt, que de casos de paternitat...
Kiko Hernández mateix?
Sí, molts personatges.
Sí, la diferència és l'edat. És a dir, a nivell d'edat, clar, o sigui, en aquest cas, hi ha hagut algun cas semblant, o potser no tant a mateixa edat, però que diguéssim un persona més gran que Kiko Hernández, que evidentment ningú ha dit res i ha passat totalment desapercebut, i en el cas de Obregón sí que se n'ha fet molta...
Ara estem expectants per tota l'exclusiva.
Quina exclusiva?
Home, sí.
Ah, la revista.
Això està...
No, ara ve l'enriquiment de tothom. És a dir, ara vindrà l'exclusiva del Lecchio, vindrà l'exclusiva del Delate, vindrà l'exclusiva seva... Sí, no tinguis cap mena de dubte que ara Obregón d'aquí en farà...
Sessió de fotos, està al cau.
Clar, explicar tot i què és, i què m'han dolido les crítiques, tot això, ho veurem, que és el que fa, que és... Hem parlat molt de la gestació subrogada, hem parlat molt d'ella i de la pena tremenda, i que no té cap...
ha de ser el pitjor del món.
El pitjor del món.
Però i de la criatura?
Se li perdona el que passarà en breu.
La criatura es diu Analecchio Obregón. S'ha registrat com Analecchio.
Hi ha una altra cosa, per mi, interessant, és les campanades, que Anna Obregón les porta fent des de fa 2 anys, i jo no sé si aquest any amb això...
Ja.
Serà un factor a la contra o a favor.
Jo crec que a favor. És que em sorprendria molt que se la batés per aquest fet, perquè, de fet, el debat sí que s'ha obert, però crec que s'ha sigut bastant benevolent.
Hi ha hagut un candidat a llistes del PSOE a les Illes Balears que ha hagut de plegar perquè
va autoritzar, no?
No, perquè ell va tenir una criatura per gestació subrogada.
Però d'aquí les campanades, és que ningú recordarà.
Però pensa una cosa, la ministra ha declarat que a Espanya això està prohibit. Per tant, no, és difícil que una televisió pública tingui una persona que està desafiant la llei.
No, per mi és un tema, ja sé que és secundari.
Tenen a Miguel Bosé en un concurs que també és pare per gestació subrogada i ningú ha posat cap problema.
Això mateix,
és interessant, perquè en el seu moment ningú va dir res. Ja sé que la banda era la mateixa.
Però també en el cas de Miguel Bosé hi ha una part també bastant criticable, que és el fet que quan es van separar s'han hagut de repartir els nens. Que era bastant tèrbol.
Que eren d'esperar moltes
ous diferents. Arriben reforços.
Ostres, sí!
Hola, Jove Bartolí, què tal?
Sobre
el tema Obregón, voleu dir alguna cosa o no?
Jo crec que s'ha dit molta cosa, ja, no?
Molt bé, Bartolí.
Molt ben torejat. Jo també crec que s'ha dit molta cosa sobre aquest tema.
Però molt bé,
sobre el tema torejat...
Què voleu, que em bulli?
Sí.
Ui.
No, és que no m'ho he preparat, no m'esperava ara.
És a dir, aquest tema té moltes arestes, digueu.
Aquest tema té moltes arestes. Té moltes arestes, és molt complicat. A Madrid està molt protegida, com heu dit. Això sí que ho he vist en els mitjans, que penso com tanquen files, excepte aquell presentador que presenta, el Joaquim Prat, aquest s'hi va ficar una mica més.
Sí, però la resta
tots han tancat files.
Però solo ante el peligro, no? Perquè si la resta del programa era a favor d'ella...
El Joaquim Prat sempre va una mica per lliure.
Una cosa molt important...
T'ha interessat, la meva aportació.
No, perquè
el tio no estava escoltant, estava amb el mòbil i tal.
Estic preparant la següent pregunta.
Amb el mòbil per preparar el programa de demà.
Exacte, veus?
No, és que és un geni. O sigui, mentre ell està atent, va preparant altres coses.
Pots contestar la pregunta, sisplau, de què et sembla el tema?
De què? De l'Anna Obregón? Pues ja ho he dit, que té moltes arestes.
Molt bé, té moltes arestes. Fins aquí l'operació de Ramon
Carrasco,
Martí. Ha parlat de Torejar.
Torejar.
Que era un dels grans èxits del Gran Prix de la televisió espanyola, amb Ramon García.
Aquest tema és meu, perquè...
Endavant.
No, perquè s'està parlant, rumorejant, fins i tot ja començant a assegurar que pot haver-hi el retorn de Gran Prix de la televisió.
Molt a favor.
Home, a mi m'encantava,
Tu t'encantava?
M'encantava el Gran Prix.
A veure, el Gran Prix...
Jo reia molt.
Però amb la vaquilla ara es podria fer, això?
No. No, però jo crec que era la gràcia.
Ja, per això mateix. O sigui, Gran Prix sense vaquilla... sense ofendre a ningú.
Moltes més proves.
Però la vaquilla era icònica.
Sense vaquilla...
Per mi no ho va ser, icònica.
Sense vaquilla
era Gran Prix. I què recordes del Gran Prix?
Piscines.
Totes aquelles proves que et feien passar per una passarel·la que relliscava i t'anaven donant cops. Amb les galleres. Aquesta era boníssima.
Sí, per això
és l'humor amarillo.
Exacte. Aquella era molt bona, també.
Era la manera de ridiculitzar la gent. La gent s'ha de dir una mica com l'anunci aquell de Fairy del d'arriba i el
d'arriba. Jo sempre anava amb els grocs, perquè hi havia els grocs i els blaus, sí. I no sé per què, perquè mira que m'agrada més el blau que el groc, bueno. Però sempre anàvem
sí, Ramon, al Ramon, celebraries un retorn de Gran Prix.
Sí, sí, jo el celebraria.
Que diuen que volen a Ibai Llanos, que dius.
Ibai Llanos?
Acabo de veure. Copresentar amb el Ramon García, perquè ja ho fan a les campanades.
Se'l menja.
Vale, perdona.
Ramon García.
O sí. No, o no.
Bueno,
o no.
Perquè jo el trobo... Bueno, potser no.
Bueno, Ricard Ostrella, amb el col·lapse, va portar la monja Teresa Forcada.
Sí.
Ostres, m'ho he perdut.
Entre molts d'altres.
No, no, clar, però a mi em va sobtar molt, perquè jo recordava tota la polèmica durant la pandèmia amb ella, que va ser inclús, diguem-ne, amonestada, i si no penalitzada per el Col·legi de Metges, el Germà Pedrós, i ella va dir que quan la van convidar al fax, la Cristina Puig, Jaume Pedrós va trucar directament dient, aquesta tiparraca no la convideu. Això ho va explicar
ell. Tiparraca del qual, eh?
Tiparraca del qual. Jo li he preguntat al Jaume, a l'Ostrell, m'ha dit que no, que ell no ha rebut cap pressió, ni cap trucada, ni cap reacció, ni res. I jo crec que està bé...
M'estava pel Jaume, em sorprèn molt coneixent...
Si bueno, en Jaume Pedrós, és el que va explicar la Teresa Forcades ahir, el dissabte de la nit. I a mi em sembla bé que TV3 porti persones polèmiques. Porti persones que estan a la contra del discurs oficial, encara que, naturalment, se les ha de contradir, no? O sigui, ja, però el debat sempre està bé, sí. I que no hi hagi cap tipus de vetos...
I va insistir programada. En el seu discurs?
Sí, 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 va insistir en
el seu discurs. Reiterar que havia dit ja en el seu moment.
Sí, 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 sí.
Bueno, cas Enriquez Negreira amb el Juanlu, que va anar com a convidat, en boca de todos. Què és això?
És que això em va semblar meravellós. O sigui, veure Juanlu ficat en aquella espècie de...
En boca de lobo, s'hauria de dir.
Efectivament.
En boca de todos, no. No,
també però... dic una cosa que no, no dic per quatre, puc dir per moltes televisions. També estaria molt bé, també estaria molt bé que quan passen coses al Madrid, per exemple, els àudios de Florentino Pérez, per exemple, un programa especial amb els àudios.
Que parlessin del tema.
Mira, no. M'ho has tret la boca perquè era el que volia comentar. És a dir, no, a banda que estigués el Juanlu, que pobre, es va defensar com a poder. És aquesta idea d'aprofitar el tema de Negreira per fer un programa d'urgència lamentable, nefast, amb gent que hi havia allà que dius què estan fent aquesta gent parlant, amb una suposada exclusiva, que és enxampar-lo al carrer i treure-li quatre declaracions. Però és això, quan passa al Madrid, quan hi ha hagut casos de situacions, diguéssim, conflictives, no s'ha generat aquesta urgència de crear continguts per posar més merda encara sobre els casos, no? I aquest programa va ser un exemple de com fer malament i de com portar malament un cas que, a més, ara mateix no hi ha res, no? Ja. Que no hi ha res, ja. Més enllà de veure
però
el Negreira...
Vas mirar, que sí.
Vaig mirar pel Juanlu, perquè em feia gràcia veure en aquell context.
En aquest format.
Sí, sí, em va fer gràcia, sí.
4 minuts i les 12, un minut. Ben.
RAC 1.
Prepareu-vos, que ja són aquí... Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a l'1 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1. I a més, hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat. Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som...
de Colònia Oaf.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Abramovic explica què és el que la fascina de Cames.
Una cosa que em fascina d'ella és la barreja entre fortalesa, carisma i fragilitat. Quan sortia a saludar al públic, era com si rebés una pluja daurada.
Perquè la ràdio és així.
Allí m'hi ha donat la porta.
Netflix. Oh, no.
Què vols explicar-nos ara, abans d'acabar el programa?
Sí, en fi, doncs que si voleu que els vostres fills passin un estiu inoblidable entre Ràdio Natura, ja són aquí les colònies de ràdio de RAC1. Del 25 de juny a l'1 de juliol, els joves entre 8 i 16 anys podran descobrir el món de la comunicació i la ràdio de prop, gaudint al màxim d'activitats d'aventura a Vic. Entreu a colònia.rac1.cat i feu la reserva inscripció. Les organitzen Club Elements i Radiofònics amb la col·laboració de RAC1.
Molt. Queda un minut ja per les dues. Vols tirar algun tall, estimat meu?
Jo, sí, ara posaré el primer. Només us anava a comentar. Jo diria que la Teresa Forcades, de les primeres entrevistes més polèmiques que hi va haver, va ser a la nit al dia, precisament, amb Mònica Terribas. I aquí va començar a ser personatge mediàtic, a més a més va tenir personatge d'imitació.
És l'arxiu de
l'història.
Va tenir personatge de... La Mireia Portes feia de Forcades a Polònia.
A Polònia, cert.
Però tu havies nascut amb la...
Increïble.
Jo tenia 23 anys, xato.
Ui, no, no pot ser.
Impossible, la nit al dia, impossible.
No, bueno, algo més jove era, és veritat. Sí, sí, tens raó, tens raó. No, el tall, el primer tall, el de Pablo Iglesias avui a la tertúlia.
És el liderazgo simbólico. Y creo que ellos piensan que ese liderazgo lo podría ocupar Yolanda. De hecho,
¿esto qué lo que?
Lo podéis preguntar a Belén Barreiro. Le encargaron un estudio. Belén Barreiro es una de las mejores sociólogas.
Hay una moto que va fuerte, ¿eh?
Sí, sí. Y estamos en la oficina.
Jo diria que era embufador, eh?
Que raro. Potser,
era embufador, sí.
Un taladro, no sé.
Bueno, taladro. Escolta'm, jo és que demà voldria portar... Bueno, no ho sé. Ja
sí, sí.
No, 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 és que no s'ha confirmat ni res. No, 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 una persona que... És que és al·lucinant. Bueno, és igual. No. Demà, dimarts, tornem a les 6 amb la fresca aquí, eh?
Sí.
Aquí, ni vacances... Ni...